Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol, presidit per Pedro Sánchez, està decidit a reinstaurar l'assistència sanitària integral, universal. Ho ha anunciat aquest migdia la portaveu Isabel Celà després del Consell de Ministres. Celà ha defensat que és una qüestió de decència política i que respon, ha afegit, a les demandes efectuades per organismes internacionals com ara la Unió Europea o les Nacions Unides i, en el cas d'Espanya, també el Defensor del Poble. D'altra banda, Quim Torra ha dit aquest matí que demanarà al rei que es disculpi pel seu discurs del 3 d'octubre sobre Catalunya. El president de la Generalitat ha justificat, davant de 600 empresaris, en el marc de la trobada empresarial del Pirineu a la Seu d'Urgell, la necessitat de tenir eines d'un país independent. També Torres ha demanat als empresaris que pressionin el govern espanyol perquè s'obri a dialogar. El president de la Generalitat, per cert, ha estat rebut, d'altra banda, per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, en un moment de la visita a la Seu. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat estudia emprendre accions legals contra l'empresa propietària del pis on vivia, de lloguer, l'home que es va llançar ahir al buit i va morir quan estaven a punt de desnonar-lo. El pis era del Banc Popular, entitat que va fer fallida i que ara fa un any es va quedar al Banc Santander, recordem-ho, per un euro. Destaquem també que es presenta el llibre Com viure en la malaltia des de l'experiència d'un metge malalt com és Joan Vinyes, de Lleida. Serà la Casa del Llibre de Barcelona, a la Rambla de Catalunya, a les 7 d'aquesta tarda. També us expliquem que ha mort el sacerdot Manuel Claret, als 79 anys, després d'una greu malaltia. Era aquests últims anys delegat de pastoral familiar de l'arcabisbat de Barcelona i havia estat els últims 13 també rector de la parròquia Verge de la Pau de la capital catalana. Manuel Claret col·laborava amb Ràdio Estel a través dels comentaris de l'Evangeli i també havia estat, com dèiem, professor de la Facultat de Teologia i es preparava per a la trobada de les famílies aquest agost a Dublín amb el Papa Francesc. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui, en l'edició de la tarda, amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Després de llarga i dolorosa malaltia, ha mort mossèn Manel Claret Nonell. Tenia 78 anys, era delegat episcopal per la família de l'arcabisbat de Barcelona i rector de la parròquia de la Verge de la Pau. Els mitjans estan fent ressò del seu traspàs, de la seva dimensió de teòleg moral, obert i responsable, d'acreditat professor de la Facultat de Teologia, de cap del Departament de Moral, del seu acompanyament al Centre de Preparació pel Matrimoni. Però des d'aquests micròfons voldria subratllar especialment que mossèn Claret va col·laborar sempre amb Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Des de feia molts anys, el dia 6 de cada mes, comentava l'Evangeli en la secció Paraula d'avui. El seu punt de vista era meditat, renovador i incisiu, amb l'estil propi del pastor, que és també teòleg i professor. Darrerament ens vam reunir amb la Carme Monter, cap de redacció de Catalunya Cristiana, i amb Benès Batista, el seu braç dret a la delegació. Mossèn Manel estava en vigílies d'una delicada intervenció, però ens va atendre amb l'amabilitat i elegància de sempre. Vam comentar el nou format de la revista Catalunya Cristiana, que li plaïa, i li vam demanar consell per publicar les catequesis sobre la família en l'esguard de la Jornada Mundial que se celebrarà a Dublín el proper mes d'agost. També ens parlà amb entusiasme del full Problemàtica Viva, una publicació que va iniciar mossèn Josep Boix i que ell ha impulsat i ha renovat generosament. Problemàtica Viva és un guió de treball que ha ajudat i pot ajudar a molts promesos, matrimonis i famílies. Sempre que li hem demanat patrocini per retransmetre per les zones de Ràdio Estel l'Eucaristia amb motiu de la Jornada de la Família i de la Vida, hem tingut el sí immediat de mossèn Claret. Creia en els mitjans de comunicació com a servei públic. Mossèn Claret va subratllar moltes vegades la importància de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia del Papa Francesc i de la novetat que representa pels matrimonis i famílies, especialment en aquelles situacions més difícils i doloroses. Gràcies, Manel. Descansa en pau i que el Senyor et premiï el teu treball de tants anys.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem fer un cop d'ull avui a tot el que és la recuperació de la vida política normalitzada o en procés de normalització a Catalunya després del primer contacte de Quim Torra i els nous consellers del govern amb la gestió ordinària, podem dir-ho així. La importància del diàleg polític dins les forces polítiques catalanes i la societat civil és també fonamental. Recordem que ara fa unes setmanes produïa un gest, el de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que no va voler reunir-se amb el president a causa de la presència d'una pancarta amb el llaç groc al balcó del Palau de la Generalitat. Tenim el paper del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb Miquel Iceta i les altres formacions, també pensant en el canvi que s'acaba de produir en el govern espanyol, amb el PSOE al poder. Al marge d'acció de Torra, des de la defensa de l'independentisme, combinada amb la realitat d'un govern que és autonòmic, amb drets legítims i deures amb els ciutadans, és també una altra qüestió que ens obre una interessant reflexió amb l'horitzó d'una propera reunió entre Torra i el president Pedro Sánchez. Avui el president de la Generalitat ha dit des de la Seu d'Urgell que vol demanar divendres vinent a Tarragona, aprofitant la inauguració dels Jocs del Mediterrani, el rei Felip VI que es disculpi pel discurs del 3 d'octubre. I també ha demanat als empresaris que pressionin el govern espanyol perquè s'obri el diàleg. Molts elements perquè també tenint en compte la possibilitat que s'acostin els polítics independentistes empresonats a centres penitenciaris catalans i el govern espanyol deixi fer-ho, tenim unes peces que encaixen i que obren l'esperança en un hipotètic proper diàleg. Analitzem l'actualitat avui amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. També agraïm la seva presència i saludem Toni Picó, advocat i exdiputat al Congrés. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I saludem Arcadi Oliveres, economista, activista social, expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Arcadi Oliveres, sempre benvingut, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Bé, com veuen la situació? Els faig una pregunta molt general i oberta al que vostès vulguin destacar. destacar. Amb el que passa en les últimes hores, dona la sensació que l'estira i arronsa no és tan tens com amb el govern espanyol anterior. No sé si creuen que això dibuixa un panorama nou. Potser parlem del mateix que ara fa una i dues setmanes, però alguna novetat o poques, què creuen? Vol començar el senyor Picó, per exemple, és igual.
Jo mateix. Molt bé, sí, tot sembla indicar, no?, que entrem en una nova etapa, si més no que es rebaixa el to per part de les dues parts, cosa que crec que és important, que no significa que s'arreglin les coses ràpidament, això és evident, no? Però sí que s'entra en una etapa en què no hi haurà, espero que no hi hagin, doncs, gaires exabruptes, sinó que tot el contrari, que es busquin fórmules per parlar, no? Veig, doncs, que ja en el primer Consell de Ministres, i avui també he vist que així s'ha fet, doncs ja es preveu una reunió amb els presidents de les comunitats autònomes. Primer s'ha dit, avui s'ha dit Urkullu com a primer, no? I el segon en Torra, el president Torra, però en qualsevol cas crec que entrem en una nova etapa que jo crec que és important, mantenir el to rebaixat, tranquil, i entrar en el debat que sigui necessari, en el debat polític que sigui necessari. Vull dir, és legítim qualsevol debat i cal fer-lo, és necessari.
La qüestió és fins a on es pot arribar, no? O quin retorn de les tensions anteriors cap a un ambient més tranquil podem aconseguir, però bé, això és una altra cosa.
El temps ho dirà.
Segur que no ens donaran vostès la resposta, tant de bo fos així. Senyor Pérez Francesc, senyor Cadí Olivera, si vol Pérez Francesc, endavant.
Sí, jo coincideixo, no?, amb aquesta apreciació de que, doncs, és una etapa diferent, nova. Suposo que hem d'estar esperançats. Tot i així, em preocupen determinades qüestions, no? Els problemes segueixen sent els mateixos i, sobretot, tenim un gran problema, que és la crisi constitucional que s'ha produït a Espanya per aplicació de l'article 155, no? I això segueix existint i les seves seqüeles, doncs, són les que patim ara. Des del punt de vista polític, a mi el que em preocupa més és si la classe política espanyola, en general, accepta que Espanya té un greu problema d'estructura territorial del poder, no?, i que Catalunya, en aquest moment, doncs, és un problema, diríem, per l'Estat, no?, i que ha de donar una resposta a això, no?, i que en el govern del Partit Popular no s'ha ofert res. M'agradaria que el govern espanyol, doncs, pogués oferir alguna cosa i que des de la Generalitat es pogués mantenir un discurs, per dir-ho així, que d'altra banda penso que és el que es vol fer, un discurs legitimista d'una banda, no?, però també possibilista, diríem, les dues coses, no? I en aquest context penso que tenim un altre problema que hem de mirar de resoldre, que és el tema de que la política ha de servir per alguna cosa. És a dir, els últims temps penso que podem afirmar que la política, en una part, no ha solucionat gaire cosa, més aviat ha generat més problemes, i tenim el problema fonamental de els jutges i els presos, no? És inadmissible, per mi, en un estat, diguem-ne, de l'europeu del segle XXI, que hi hagi uns polítics, doncs, uns que hagin de marxar a l'estranger i altres que hagin d'estar en una condició de presó provisional en aquestes condicions. I això és una normalitat, no? I aquesta normalitat, doncs, ha de subjectar, espero, d'un replantejament polític. Aquí la política pot fer alguna cosa, no? I voldria pensar que tot això que acabo de dir, doncs, serien línies importants per mirar de, en termes fins i tot d'humanitat, no? De generar una etapa nova.
Bé, veurem què passa, Arcadi Oliveres.
Sí, bé, enllaçant amb el que deien els companys, jo crec que efectivament aquí hi ha un primer problema. No és admissible pensar que es pot normalitzar quan tenim gent innocent a la presó i a l'exili. Això és una cosa que s'ha de resoldre immediatament. I seria un gest de bona voluntat. Sé que no depèn totalment del govern, que els jutges deuen tenir que dir alguna cosa, però també hi ha una nova fiscal general, i no sé, que no en tinc res de qualificació de delictes i coses així, però es podria fer. Per altra banda, també hi ha una cosa que ara deia en Joan Lluís, que em sembla interessant. S'ha de plantejar seriosament la qüestió territorial a l'estat espanyol. Ha passat una mica sense pena ni glòria, em va semblar molt interessant, interessant, una manifestació que hi hagué el passat cap de setmana a les tres capitals d'Euskadi reivindicant el dret a decidir. Eren, penso, 250.000 persones, no sé quantes, que agafades una mica de les mans, començaven a reivindicar això. El tema aquest a Euskadi havia quedat ara una mica submergit pel fet, doncs, de la desaparició d'ETA i aquestes coses, però crec que és una reclamació que ha de ser vigent. Per tant, tema territorial és un tema polític, tema dels presos és un altre tema polític. I després, atenció, a partir d'aquí, un govern tant a Madrid com a Catalunya que resolgui problemes econòmics. Jo encara tinc l'ai al cor d'aquest senyor que es va llançar ahir des del desè pis a Cornellà, sí, i dels temes dels desnonaments, però en fi, ara potser seria desviar-nos el tema, però també la qüestió social s'ha de tenir present.
I tant. Bé, han plantejat vostès diferents qüestions molt interessants. Ara Joan Lluís Pérez Francesc parlava de la qüestió legitimista o legalista que ha exhibit sempre el govern espanyol. El problema és que no l'ha combinada amb la qüestió política. Després hi ha la qüestió dels presos. Però m'agradaria que, sobretot, els juristes aclarissin el que va passar ahir amb les declaracions creuades del jutge Pablo Llarena. Això no va ser una declaració, sinó que va ser la resposta a una petició de llibertat que feien alguns dirigents independentistes que són a la presó. Deia que ell no és competent per acostar-los a les presons, quan poc abans el ministre Fernando Grande Marlaska, com segurament recordaran, havia dit que estava, que era favorable d'aquest gest. Aquest creuament d'ahir pot voler dir que en realitat el govern espanyol sí que pot decidir alguna cosa, o jurídicament, judicialment, no és possible? Perquè s'han comentat diverses versions aquests dies sobre això.
La meva modesta opinió és que és evident que el poder judicial és independent, no?, del poder executiu, però la política pot influir moltíssim no només en les decisions judicials d'aquest tipus, sinó també en el que seria la política penitenciària.
Això, sí, perquè es deia que quan hi ha una sentència amb condemna sí que pot decidir-ho el govern a través del seu organisme d'institucions penitenciàries. Clar. Però es deia que en aquests casos no, perquè són mesures cautelars, són preventius.
Jo penso, i bueno, no vull monopolitzar la conversa, jo penso que precisament aquesta discussió o aquestes perspectives diferents sobre un fet com aquest posen de manifest la importància de la política. El ministre no és impossible que un ministre, no?, que ha estat jutge, no sàpiga, diguem-ne, com funciona això, no? No, és clar, perquè si no em fa por viure en aquest país que el ministre no sap, diguem-ne, com funciona aquest tema, no? Aleshores, no? Aleshores, clar, el que passa és que no s'atreveix, doncs, en fi, en públic, a dir determinades coses perquè hi ha un marge d'actuació política, no? Igual que hi ha un marge d'actuació política, doncs, a través de la fiscalia, que podria, doncs, retirar totes les acusacions, o altres coses. I tot això té una gran repercussió política. Això no es fa, diríem així, diríem, en un núvol. Això es fa en un context polític molt determinat, que és el que tenim ara, no? I com que tot és, doncs, tan incert i tan difícil, no?, de donar-li, diguem-ne, una forma concreta, perquè és com allò flonjo, jo penso que per això, doncs, hi ha aquestes opinions, que sembla que... Però està claríssim que, a veure, el tema de, per exemple, l'acostament dels presos és una qüestió de política penitenciària del govern, com en el País Basc. I no es fa perquè no es vol. Ja està.
Fins ara no s'ha fet perquè no s'ha volgut. És evident.
Per tant, es podria fer des d'alguna
manera. En tot cas, jo crec que existeix la fórmula. No sóc especialista en dret penal, ho vull dir, però existeix la fórmula sempre que el jutge, a més, doncs, no requereixi la presència física de les persones que estan en presó provisional. Per tant, jo entenc que hi cabria perfectament, sense cap mena de dubte.
I potser la resposta que va donar ahir Llarena a tres dirigents independentistes que demanen en llibertat, o en el pitjor dels casos, l'acostament, deia que ell no era competent, potser això era com llançar-li la pilota al govern espanyol.
Exacte. Podria interpretar-se. Per la llibertat, no. Per la llibertat,
no,
sí que és el jutge.
Per
l'acostament,
òbviament. Sí,
sembla
sí.
Més de poder governamental que no de poder judicial.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat, amics oients, ens acompanyen, recordem-ho, l'advocat i exdiputat Toni Picó, el professor de Dret Constitucional Joan Lluís Pérez Francesc i l'economista Arcadi Oliveres. Tenim com cada dia una pregunta, la pregunta pregunta d'avui és aquesta. Esteu d'acord amb la reobertura de delegacions de Catalunya a l'exterior? Una altra qüestió que ha sortit en les últimes hores. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, és perfectament legal i beneficiós per als ciutadans. La segona, sí, perquè cal restituir tots els instruments governamentals anteriors al 155. I una tercera, no, perquè només l'Estat té competències en política exterior. També dona una mica la sensació que l'estira i arronsa no és tan tensa en aquest tema, quan el ministre Josep Borrell s'ha mostrat partidari d'allò que es diu en termes econòmics el laissez-faire, no? Pot fer-ho el govern català, totes les autonomies tenen representació exterior d'una manera o d'una altra, sense envair, evidentment, la competència que ara per ara, agradi o no, té l'Estat de política exterior.
Exacte. De fet, hi ha comunitats autònomes que tenen més representacions de les que tenia Catalunya i dediquen més pressupost que el que dedicava Catalunya.
I no són precisament algunes les històriques.
No, poso un exemple, que és Andalusia.
Efectivament.
Poso un exemple que és Andalusia, no? En aquest sentit. I, a més, jo crec que és positiu tenir oficines de representació a l'exterior. Molts dels nostres empresaris, quan van a l'exterior per fer internacionalització de les seves, empreses, van acompanyats de les delegacions que hi ha a la Generalitat de Catalunya a l'exterior. Per tant, crec que és positiu. No hi veig res de negatiu, al contrari. I entrem en una certa normalitat institucional, que és el que cal.
I jo diria que, fins i tot, si es fa, diguem-ne, propaganda, com deien alguns, no?, de determinats plantejaments polítics, tampoc li veig cap problema, no? O sigui, què passa? Que no es poden, no?, defensar determinats punts de vista a través d'aquest, no?
Sí, sí.
A mi em fa gràcia perquè, bueno, és com lo de l'1 d'octubre, no? Dic, quan va costar l'1 d'octubre? 0 euros, no? Diuen. Però va costar 85 milions d'euros de pegar, no? Doncs, quant ha costat, diguem-ne, la política exterior de la Generalitat? Segurament menys que fins i tot altres autonomies.
Sí, sí.
Ara, és clar, com que hi ha aquest govern, o hem tingut aquest govern tan repressiu, no?, des del punt de vista de determinades idees, doncs, a tancar-ho tot, no? Aleshores, a mi em fa molta por viure en un país que depèn del govern de torn, s'obren, es tanquen, s'aplica el 155, es torna a recuperar les institucions. Clar, això, bueno, sincerament, no és propi de ments, diguem-ne, centrades. Potser tenim un país, no?, bastant descentrat en aquest sentit.
Potser des de l'altre costat hi ha ciutadans que també pensen que es van forçar molt les coses. Bé, aquí podríem entrar en una qüestió complexa, però tot entenent el que vostè diu, que hi ha hagut aquí una intervenció que
excessiva,
ha alterat,
no?,
molt.
Sí, sí, bueno, sí. Alguns diuen que massa tova, també, clar. O sigui,
clar, hi ha opinions. Depèn, no? És veritat, no?, que a Catalunya són minoritàries les que pensen que han estat massa tova aquesta intervenció. No. Més aviat, a Catalunya hi ha una majoria de ciutadans que pensen que s'hauria d'haver evitat aquest 155. Però vaja, senyor Carilleres.
Jo crec que aquí a Catalunya ens hem emmirallat bastant, no del tot, però amb algunes coses, dins del procés independentista, amb totes les maniobres que prèviament s'han fet al Quebec. I és evident que el Quebec ha tingut una grandiosa actuació de delegacions a l'exterior. Funcionen molt bé.
I en té actualment.
Actualment. I ha sigut un magnífic exemple de com es pot anar a construir un país en base a aquestes qüestions. I crec que en aquest sentit és molt positiu que ara es torni a reobrir, tant l'acció que pugui fer el senyor Reis Maragall, com aquest vistiplau que aparentment dona el senyor Borrell, el que sigui, perquè aquestes delegacions tornin a funcionar. És imprescindible.
Mm-hmm. Bueno, jo voldria dir també que l'acció exterior de les zones autònomes és una competència constitucional. O sigui, que tampoc es tracta de que el govern central perdoni la vida, no? O sigui, és perfectament constitucional, des del punt de vista de que una cosa és, diríem, les ambaixades com a representació...
Sí, diplomàtica, no?
Sí, com a exacte. Relacions internacionals, no?, de sí, l'Estat, sí. I una altra cosa és l'acció exterior de les zones autònomes, que, per tant, vull dir, aquí no hi ha
fet,
cap problema.
La llei del sector exterior preveu no, aquesta no. possibilitat. Uh-huh. Vull dir, no hi ha cap mena dubte. Recordant el que deia l'Arcadi, em sembla que el dia 20 el buró de Quebec a Barcelona celebra la Festa Nacional del Quebec.
Ah, sí? Ah, molt bé. Doncs un bon...
És cert.
Un apunt interessant.
El 20 de juny.
El 20 de juny, que és la setmana vinent, dimecres. Molt bé.
I també tenim el nostre amic i company, Alfons Calderón.
Sí, efectivament.
Alfons Calderón.
Sí, senyor. Sí, sí. Doncs molt bé. que era enviada aquesta passada. Senyors, tenim, primer de tot direm com va l'enquesta entre els qui esteu votant. Us avancem que teniu també el cap de setmana per votar sobre aquesta pregunta, si esteu d'acord amb la reobertura de delegacions a Catalunya a l'exterior. Guanya la primera opció amb el 53%. Sí, és perfectament legal i beneficiós per als ciutadans. Per tant, una mica el que apunten vostès, ho recullen també una majoria dels oients. El 29% diuen que cal restituir tots els instruments i també estan d'acord, i un 18% diuen que no, perquè només l'Estat té competències en política exterior. Llavors s'atribuirien això per dir no. És veritat que socialment també s'ha discutit molt en temps de retallades, si calia o no tenir aquestes...
Molt possiblement.
No sé si això té un punt de demagògia.
Jo crec que es va caure en un error. Es va caure en un error, tinc la impressió. I el nom no venia de Catalunya, sinó de fora de Catalunya. Anomenar-les ambaixades. Mai havien tingut aquesta voluntat de ser ambaixades, sinó simplement delegacions de govern de Catalunya o de Catalunya, en aquest sentit, per efectes de turisme, efectes econòmics, efectes... Per tant, es va caure, jo crec que es va caure en un error i que no...
De nom,
que no hem d'acceptar, crec.
Sí. És veritat que hi havia alguns sectors del catalanisme més independentista que potser sí que preferien que es digui... Bueno, o ja els hi anava bé, vaja, més
també,
que preferien.
I altres sectors, no?, que anaven contra tot el procés aquest, doncs que també
aprofitaven l'ocasió. No? Senyors, tenim una notícia d'última hora, i és que potser era previsible, Mariano Rajoy ha decidit deixar l'acte de diputat al Congrés i ha demanat tornar al cos de registradors de la propietat. És un gest que potser era esperat, perquè veure Rajoy de diputat després del que ha passat i de la decisió de deixar la presidència del PP, però bé, s'esperaven això, aquesta notícia?
Sí, no.
No tenen opinió, els ha sorprès?
No sorprèn tant, no? El que estava pensant és qui prendrà parlamentàriament el seu rol.
El PP ara té un moment molt difícil, ho comentàvem precisament aquesta setmana en aquest programa, difícil de gestionar la manca de lideratge fins que es faci el Congrés, no? I després com es reorganitza a nivell parlamentari.
Exacte, perquè a nivell parlamentari està clar, no? Doncs que faran
ha d'haver-hi un portaveu.
Faran una posició forta, han de tenir un portaveu parlamentari potent, de discurs potent, no? I, per tant, estava pensant qui podia ser aquesta persona. Qui podia ser aquesta persona?
No sabia qui podia ser, perquè, clar, alguns dels exministres és més difícil. Potser Pablo Casado, potser...
Suposo que... No ho crec. No. Però crec que tot va molt lligat, no?, entre qui serà qui liderarà el partit amb qui pot ser el portaveu parlamentari.
Que tingui un màster, no? Perquè si no tens màster...
o potser millor que no el tingui.
Bé, Joan Lluís Pérez Francesc ens ambientat molt per fer una cosa que estem fent últimament, que és la notícia curiosa del dia i que ens porta la nostra col·laboradora Ruth Carballido. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La notícia curiosa d'avui és seriosa. Una nena britànica de 9 anys entra a rehabilitació per una addicció al videojoc Fortnite. Els pares de la nena li van regalar al gener una videoconsola. El primer que ella va fer va ser descarregar-se el joc Fortnite. Durant mesos ha estat jugant sense control. Al principi, els pares veien que la nena estava més contestatària i agressiva i van pensar que eren coses de les hormones. Més tard, però, la mestra els va cridar per una entrevista individual i els va comentar que la nena s'adormia a classe i que les seves notes estaven baixant. La tutora volia saber si a casa havia canviat alguna cosa. Es notava que passava quelcom amb la nena, però no sabien pas què era. Fins que una nit els pares la van enxampar jugant al sofà. Estava tan literalment enganxada al joc que ni s'havia aixecat per anar al lavabo. La nena, plorant, va explicar que portava mesos jugant tota la nit al videojoc. Ja ha començat teràpia i a poc a poc s'està recuperant de l'addicció al videojoc. Costa d'entendre que als nens i als joves els agradi tant aquest tipus de joc, més encara quan he vist en què consistia el Fortnite. Un centenar de persones surten d'un autobús volador i cadascú pot escollir on vol anar. Hi ha diferents ciutats, com ara Ribera Repipi, Pisos Picados, Caserío Colesterol, Ciudad Comercio, Parque Placentero, Lomas Lúgubres, Chiringuito Chatarra, Indústries Inodores, Latifundio Letal, Soto Solitario i molts més. Valoro moltíssim la feina dels mestres i la preocupació sincera que tenen pels seus alumnes. Potser, gràcies a l'entrevista amb la tutora, els pares de la protagonista d'avui van estar més pendents del que feia la seva nena. Que et milloris, bonica!
Alerta, doncs, pares i avis, si els vostres fills i nets tenen videojocs. L'addicció al joc és certament molt perillosa. Gràcies, Ruth, per aquesta història. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs una història que ens porta a una problemàtica en què els pares tenen un paper fonamental, però a vegades els mestres i professors ajuden molt, eh? També es pot veure, i que també pot afectar els adults. Bé, és la història que ens ha explicat, i encara que feia una miqueta broma amb els màsters, la història d'avui és molt seriosa, certament.
No, i també penso que igual no li agradava tant, aquest joc. Igual patia molt, aquesta noia.
És que això és el que passa, que la primera reacció va ser plorar, ho ens ho ha explicat la Ruth. És a dir, que moltes vegades som esclaus, no?, de les nostres aficions. No és allò de dir, és que no puc perquè m'encanta. Sí, senyor Picó, no
sí,
volia dir. No, breument, sí.
Dos segons, eh? Volia fer en referència a un estudi, bueno, a un document que ha publicat Cristianisme en Justícia,
sí,
en relació a és possible renovar la convivència. Recomano la seva lectura, està fet per un equip de gent de Cristianisme en Justícia...
Sobre
gent,
la qüestió de Catalunya,
exacte,
en aquest cas.
De gent d'entre cultures de Madrid i de gent de Sevilla. I em sembla genial el document. Es pot compartir o no es pot compartir, però val la pena la lectura.